Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Pues molt bon dia, són les 12:03 i avui, 10 de desembre, és una data que ens recorda que la dignitat i la llibertat són universals. Avui celebrem el Dia Internacional dels Drets Humans, instaurat per les Nacions Unides en 1948, amb l'aprovació de la Declaració Universal. I atents, perquè també és el Dia Internacional dels Drets dels Animals, que ens convida a ampliar la mirada cap a tots els éssers vius.
Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor.
I si ens posem en un context històric, la Declaració Universal dels Drets Humans va ser aprovada a París un dia com avui, de 1948, i va ser provocat o en defensa d'aixes persones que van patir els horrors de la Segona Guerra Mundial, que jo crec que van ser tots en major o menor mesura. El missatge és clau: tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets. Hem de recordar que així, a Vila-real, a la nostra província, a la Comunitat Valenciana, hi ha entitats que treballen per la defensa dels drets socials, la igualtat i la protecció dels més vulnerables. I recordem que és en 1997 quan també reconeixem els drets dels animals. Ojo, i estava basada en la Declaració Universal del 78, ens costa i prou que reconèixer els drets de la vida i a no patir. Jo reflexionaria sobre la coincidència d'ambos dies en recordar que la justícia i el respecte no ha de tindre fronteres de raça, religió, sexe, ni tampoc espècie. I què voleu que vos diga? Que aquesta jornada mos inspire a defensar els drets humans i també a respectar la vida animal. Com diu ese proverbi que ens agrada tant, qui fa bé no mira aquí. Avui és un bon dia per recordar que la dignitat no és en negocia, és pràctica. ara és el moment de la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
La paraula del dia, com no, és dret, i ve del llatí directus, que vol dir directe. En valencià, dret és tant el conjunt de normes que regulen la societat com la facultat que tenim les persones de reclamar allò que ens correspon. Avui, Dia Internacional dels Drets Humans, és un bon moment per recordar que tots naixem lliures i iguals en dignitat i en dret. I a mi m'agrada molt allò d'anar a les dites valencianes, no? Perquè on hi ha dret no hi ha engany.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva pasión. He dedicat anys a formarme per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Vila-real.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
tenim així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, Candela Anglès. Ella és diputada autonòmica del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, regidora del Partit Popular de l'Ajuntament de Càlig, secretària executiva d'Ocupació i també autònomos del Partit Popular de Castelló. Bon dia.
Bon dia, gràcies per la invitació.
Candela, jo sé el que és ser regidora, a més en l'oposició, és a dir, sé la tasca que té en l'Ajuntament de Càlig. També imagine que aquí diputada autonòmica en aquest moment de, no sé si diríem, de canvis. Vostè sent que és un moment de canvis per haver canviat de president?
Bueno, claro que sí. Al final, quan un Consell canvia i quan un president de la Generalitat dimitix, hi ha una crisi institucional. I quan hi ha una crisi institucional se tenen que afrontar diferents canvis que s'han afrontat, jo diria, en molta rapidesa, en molta serietat i en molta responsabilitat per part del nou president Juan Fran Pérez Llorca. I evidentment hi ha canvis, però hi ha continuïtat. I hi ha continuïtat, no?, perquè el que s'estava fent bé durant aquests dos anys, que són moltes, moltes coses, se tenen que continuar fent. Se tenen que continuar rebaixant impostos, se té que continuar aplicant la llibertat educativa a les aules, se té que continuar creant ocupació. En definitiva, continuar fent aquestes coses que estaven fent molt bé i que continuarem fent i que afavoreixen els valencians i també a la gent de Castelló.
Però sí que m'agradaria saber la tasca que fa vostè com a secretària executiva d'Ocupació i Autònomos. És a dir, quina tasca té vostè ahí?
Bueno, això és un càrrec polític al partit i ahí pues, m'encarrego. Per exemple, la setmana passada vam tindre una reunió en el president de l'Associació d'Autònomos a la Comunitat Valenciana. Una reunió on vam abordar en un diputat nacional i en el secretari general de la província, pues, vam abordar les diferents preocupacions, les diferents demandes que tenen els autònomos a la nostra comunitat i a Espanya, que no són poques, perquè, bueno, com bé saps, els autònomos són, i jo sempre ho dic, són els caixers automàtics del govern d'Espanya, perquè els autònomos són els que primer alcen la persiana. Quan nosaltres bon anem a treballar pronte, els autònomos ja estan, ja han alçat la persiana, ja estan treballant, i són, és que són el 95% del teixit productiu espanyol, i aquí a la Comunitat Valenciana també, pues, no sé quin percentatge, però també un percentatge molt elevat d'autònomos que alcen la persiana, que creen riquesa al país, i bueno, pues són els que de veritat estan ofegats per el govern d'Espanya. Ho veiem fa pocs mesos, com volien pujar aixes quotes d'autònomos, una puja descomunal, que al final van tindre que recular, i menys mal, perquè se li van tirar tots els autònomos damunt, perquè el que no pot ser és que un autònomo treballi per pagar impostos, i que un autònomo treballa també, i això m'ho contàvem l'altre dia a la reunió, que jo ja ho sabia perquè ma mare és autònoma i me conta de primera mà el que són els problemes de veritat dels autònomos, pues eixa carga burocràtica que tenen que viure els autònomos cada dia, que al final treballen per fer papeleo i per pagar impostos. I això no té que ser així, i per això des del Partit Popular hem presentat un plan molt important i molt potent pels autònoms, que pues, són moltes mesures, però a mi sempre m'agrada destacar diverses, que són, per exemple, l'exenció de l'IVA si factures menys de 85.000 euros, molt important, la reducció de la burocràcia, passa de 4 declaracions a una o a dos, la quota zero per autònoms hasta 2 anys, que quan contrates al primer treballador no tinguis que pagar les cotitzacions socials. Bueno, en definitiva, mesures que estan treballades en el sector, estan treballades en ATA, en l'Associació d'Autònomos, i que van per molt bon camí, i encara són mesures que estan vives, i per això tenim aquestes reunions que al final fan que aquest plan, quan nosaltres estiguem al govern, que espero que siga pront perquè això ja és insostenible, pues, milloren la vida dels autònomos, que per això està un govern.
En aquest cas, dius, per exemple, no? Diu vostè, ma mare també és autònoma. Jo crec que un autònom el tenim tots a prop, si no ho som. Perquè al final un autònom és un treballador
que
a més, vol ser emprendedor. Que allò ja és, pues, d'alguna manera, ser una persona que ve a generar. Seria un poc com a tindre ixe vivero per a emprendedors, per a que puguen arrencar. A mi, per exemple, el fet de tindre ixa exenció de de impostos de seguretat social per al primer treballador en París, fonamental per a que una empresa despegui, per a que el que és autònom no acabi esgotat perquè li falten hores.
Pues claro que sí. Pues claro que sí. Per exemple, algo que a mi també me pareix molt interessant i que molts autònoms demanden és, per exemple, un autònom en un treballador que té que tindre una barbaritat de plans que és que no són ni mig normals. Per exemple, un autònom en un treballador té que tindre un pla contra acoso. Ja me diràs tu quin acoso pot haver a una empresa d'un autònom en un treballador quan segurament el treballador portarà ahí tota la vida. Bueno, pues aquest tipus de burocràcia és el que diem que se té que acabar, perquè ara els autònoms només fan que pagar plans. Ara ho veiem, per exemple, en el Verifactu, no?
Que al final...
Que molts autònoms ja han pagat el Verifactu, ja s'han fet els cursillos per ensenyar a utilitzar el Verifactu i ara diuen... que ja veurem, que ara el suspenen, ja veurem el 2026. I és que en aquesta inseguretat jurídica no se pot viure a Espanya.
Clar, en teoria dient que el 2027 no s'implantarà, però clar, jo tinc, per exemple, jo parlava fa poc, no, en un autònom que em deia, jo m'he tingut que gastar 20.000 euros només en el sistema operatiu dels ordenadors, és a dir, clar, 20.000 euros per a un autònom són molts diners.
Molts diners, claro que sí, és que el que volem... o el que voldríem, o el que seria lo ideal a un país és que la gent emprenguera, que la gent obriguera empreses, que la gent tinguera tots els treballadors que poguera, però jo crec que vivim en un país on és més fàcil cobrar la pagueta i no treballar que emprendre. Quan l'emprendiment, quan els autònoms, jo escoltava una periodista molt afín al Partit Socialista, el dia que pujaven les quotes, que tots els autònoms van dir, que molts autònoms van dir que tindrien que tancar. Pues, la periodista molt afín al Partit Socialista dia que haya menos autònoms en Espanya és una bona notícia, perquè significa que hay menos precarietat. Jo quan vaig escoltar aquesta frase me vaig tirar les mans al cap. I lo pitjor no és que ho pense la periodista, lo pitjor és que tenim un govern d'Espanya que està treballant per això, és que està treballant pues, pel subsidi, que és més fàcil viure del subsidi i viure com pugues, a fomentar l'empreniment, a fomentar la creació d'empreses, que al final són els autònoms els que creen riquesa en aquest país.
Tal volta, nosaltres la província de Castelló crec que al ser una província tan emprendedora, que a més està sempre tan rodejat d'autònoms, que sempre els han considerat treballadors, ojo, perquè estem parlant d'empreses menudes que han tingut 3, 4, 5 treballadors.
Empreses familiars.
Que el propietari de l'empresa, l'emprendedor, ha sigut el primer que ha estat i l'últim que s'han anat, i això segueix en aixina. Hem vist que ens hem resistit a que ens tancaren els negocis. El que ocorreix ara és que tota aquesta quantitat de gent s'ha fet major i no vol allò pels seus fills, no volen que estiguin patint. I estem en un moment en què les persianes estan quasi totes baixades, eh?
I és una pena, claro que sí. Al plan del Partit Popular també hi haurà un punt molt important que és pel relevo generacional, perquè no te coste més quedar-te en l'empresa que continuar en l'empresa familiar que tanta falta fa, perquè no tanquen les persianes i perquè pa tindre un país, pa tindre uns carrers, pa tindre unes ciutats vives i que generen riquesa.
M'interessa moltíssim este plan dels autònoms. A mi pareix que és una cosa fonamental. No sé si és perquè esta província ha sigut una província d'emprendedors. És més, si hem tingut grans empreses, hem sigut capaços de crear serveis per a aquestes grans empreses. No sé, a mi em pareix una barbaritat que els autònoms no es recolzen, a mi personalment. Avui és el dia dels drets humans i també dels drets dels animals, però anem a basar-nos en els drets humans. I segons l'ONU, informes universitaris, l'ONU i també informes universitaris, la violència de gènere continua sent una de les violacions més generalitzades dels drets humans. Així, a la comunitat valenciana es denuncien centenars de casos cada dia i les institucions locals reconeixen que és un problema estructural que afecta la dignitat i la seguretat de les dones. Com és possible que en totes les mesures que ens han dit que han posat, se siguisquen denunciar centenars i centenars de casos? I això, quan et pregunte a la gent que està governant, em diuen, perquè abans no se denunciava i avui sí. Vostè està d'acord en aquesta contestació?
Bueno, jo sí que penso que la violència de gènere és una lacra, i és una lacra estructural que vivim a tot el món, també a Espanya i també a la Comunitat Valenciana, i és una lacra contra la que tenim que lluitar, però en mesures efectives. I evidentment jo sí que penso que de fa dècades sí que ara hi ha unes denúncies, hi ha una tradició de denúncia, per dir-ho així, més important de la que hi havia antes, perquè sí que s'ha fomentat el conta-ho, denuncia-ho, però evidentment el que se veu és que no és suficient el que s'està fent per part tant del govern central com... Jo crec que aquí hi hauria que endurir les penes, des de luego, pa els violadors, pa els acosadors sexuals. N'hi hauria que, per suposat, eliminar la llei del solo sí és sí, eixa llei que defensa tant el Partit Socialista, que va crear Irene Montero, però que la defensen en la boca oberta, que ha escarcelat a 126 violadors que estaven dins de la presó i a rebaixar les penes a més de 1.300 violadors, i això és una barbaritat. I des de luego tornar la confiança a les pulseres antimaltrato, pulseres que fan que una persona que ha sigut maltratada, acosada, violada, no se sentiga segura en les pulseres si el seu violador maltratador està a prop, perquè aquestes pulseres han fallat, i això dona una inseguretat a les dones que és que jo no me voldria imaginar estar a la seva pell. I això, quan parlem d'un govern, el govern més feminista de la història, i passen totes aquestes coses que han fet que les dones se sentin més insegures, pues mos porta també un poc a parlar de lo que estem vivint del Partit Socialista estos dies, perquè és d'extrema gravetat. Avui coneixíem, mos el sabem, en un nou cas d'acoso sexual del president de la Diputació de Vigo i alcalde d'un poble, Monforte de Lemo, que se unix al alcalde de Torremolinos i que s'unix al cas de Salazar. Quan un partit diu que és el govern més feminista de la història, però el que fa és rodejar-se de maltratadors, que tu, al final, la persona, jo sempre dic que la persona és individual i que una persona faiga algo, no vol dir que el partit siga així. Però quan tu tapes, quan el partit, quan tot un partit, quan tota una estructura tape a violadors, tape a acosadors sexuals, perquè hi ha que recordar que Paco Salazar ara diuen que no el coneixen. Pero Paco Salazar era director general de la Moncloa, del equipo de confianza de Pedro Sánchez, el van cesar, pero el van tornar a contratar a sueldo del partit. Y fa un mes, la señora ministra de Educación, Pilar Alegría, estaba a un restaurante en ell, tapant. Hem vist com Pilar Bernabé, la responsable de feminisme de l'executiva nacional, ho sabia i va amagar les denúncies de les dones. És que així no podem ajudar a les dones, no podem protegir a les dones. I vindre del partit, vindre del govern més feminista de la història, pues dona que pensar.
En este cas, diuen que la principal vulnerabilitat que tenim, a banda de lo que he contat antes, perquè, ojo, alerten d'un 30,5% de les vulneracions de drets en les dones. La Sindicatura de Greuges i la Conselleria de Justícia han destacat que les dones víctimes de violència de gènere estan, o sigui, els vulneren, però també les persones migrants són col·lectiu especialment exposats a vulneració dels drets humans així dins de la Comunitat Valenciana. És a dir, les persones migrants també estan patint i se no reconeixement dels drets del ser humà dins de la Comunitat Valenciana. Vostè com ho veu, Candela?
Bueno, jo crec que són dades que preocupen, no? Perquè tant la violència de gènere com el racisme no tenen cabuda a un estat de benestar, a una democràcia, però pues són dades que se tenen que afrontar per part dels diferents governs i se tenen que afrontar.
Se tenen que afrontar o se tenen que afrontar. També sap la Comunitat Valenciana el que diuen que estem patint? Pues els drets lingüístics. A vostè què li sembla això? El fet de que ens alerten de que no s'està protegint prou la nostra llengua.
jo crec que la nostra llengua, i jo sóc una gran defensora del valencià perquè sóc valenciano parlant, se té que defendre i se té que promocionar, que és una cosa molt diferent a imposar, perquè a lo que estàvem acostumbrats els passats 8 anys és que se parlava molt del valencià, de defendre la llengua, però el que s'estava fent és imposar la llengua. I el que s'ha demostrat quan imposes una llengua, quan imposes el valencià, és que l'ús del valencià als carrers, a les cases, ha disminuït. I això és el preocupant. I jo crec que el valencià se té que fomentar. I nosaltres ho hem fet, per exemple, aprovant la llei de llibertat educativa, una llei que van intentar crear una polèmica, van aconseguir crear una polèmica, van intentar crear una guerra del valencià i el castellà. I això jo crec que és el que de veritat fa mal a la llengua. Quan no era una qüestió de valencià contra castellà, era una qüestió de llibertat, era una qüestió de que les famílies elisqueren quina llengua volien que estudiaren els seus fills. I jo sempre ho dic, jo vaig aprovar la llei, jo vaig votar que sí a la llei, jo sóc la presidenta de la Comissió d'Educació que va tramitar aquesta llei del Partit Popular, i jo haguera votat valencià per als meus fills si els tinguen, encara sóc molt jove i no en tinc, però haguera votat valencià. I en aquesta llei el que també se fa, i s'ha aconseguit, i no ho dic jo, ni ho diu una diputada del Partit Popular, ho diuen les dades, és que a les zones castellanoparlants l'exenció del valencià baixa moltíssim. Perquè en esta llei, quan curses valencià i traus més d'un 7 a l'assignatura, te certifiquen automàticament el mitjà del valencià. I el que s'ha aconseguit és que hi hagi moltes menys exencions i l'ús del valencià al carrer està augmentant, perquè hi ha que promocionar-ho. I una cosa també que m'ha agradat molt de la nova remodelació del Consell és que per primera vegada en la història la política lingüística depèn de presidència. I això vol dir que se li dona una importància vital a la promoció del valencià. I tenim un president molt defensor del valencià, valenciano parlant, que estic segura que el defendrà i el promocionarà.
Algo que també ens diu Amnistia Internacional és que la Generalitat Valenciana va vulnerar els drets fonamentals com el dret a la vida i a la integritat física. I això va ser durant la dana.
Bueno, això jo crec que ho tindrà que decidir un juzgat, no? Perquè bueno, s'està en procediment judicial, s'està investigant si hi ha responsabilitats penals o no. Des de luego, lo de la dana va ser una tragèdia medioambiental històrica al nostre país, que se van portar per davant moltes vides, claro que sí.
Diu que era per no oferir informació adequada i accessible a la ciutadania, per exemple, la falta de previsió i comunicació va augmentar el risc a les persones afectades, és a dir, el que no arribara aquesta informació.
Claro, però és que la informació era molt complicada que arribara a la Generalitat Valenciana quan no arribava dels organismes responsables en avisar. No arribava d'AEMET, que dia que la dana se n'anava cava a la Serrania de Cuenca a les 6 de la tarda, no arribava de la Confederació Hidrogràfica del Júcar, una única responsable d'avisar de les pujades del caudal dels barrancs, que dia que pujava uns metres quadrats, tal, i després no va avisar, va haver un silenci durant 3 hores i de repent ens vam trobar en un caudal 5 vegades més gran que el del riu Ebre, el riu més caudalós d'Espanya. Entonces, quan no hi ha informació és molt complicat avisar amb antelació.
Això era en referència al que estàvem parlant, però mire, jo he escoltat una entrevista del president de la Generalitat, de Pere Llorca, que ha dit que sí, li és més fàcil d'assentar-se a parlar en el grup de Vox que en Compromís i en el Partit Socialista, perquè Compromís i el Partit Socialista està menys predisposat a assentar-se a parlar en el Partit Popular. Ha sigut una declaració que ha donat el president actual de la Generalitat. Per què ocorre això? És a dir, vostès quan estan parlant en privat dins del seno del Partit Popular tenen aquesta sensació?
Bueno, és que no és una sensació, és el que han demostrat els diversos partits de l'oposició durant aquests 2 anys. Primer sabem que Vox estava dins del govern i van decidir sortir-se'n del govern, però després és l'únic partit que s'ha volgut sentar a negociar, a escoltar al partit del govern, per exemple, en uns pressupostos tan importants tan vitals per a la comunitat valenciana després de la Dana. Per exemple, el Partit Socialista està en el no per el no, estan fent una oposició, jo diria, bastant ruïn, i Compromís és que només ha volgut sentar-se en el Partit Popular per negociar el membre de la mesa i deixar fora el Partit Socialista. Per res més ha volgut sentar a negociar. I Vox ha sigut l'únic partit que ha tingut la responsabilitat de sentar-se, aprovar els decrets, negociar, aprovar uns pressupostos, ara votar el president de la Generalitat, perquè jo crec que haguera sigut una irresponsabilitat per part dels partits. Ara, en aquest moment de reconstrucció que estem vivint a la Comunitat Valenciana i que encara queda molt per fer, de repente una paràlisi de 2 mesos per un període electoral. Jo això ho haguera vist de bastanta irresponsabilitat. I hi ha partits de l'oposició que han decidit responsabilitat i hi ha partits que han decidit irresponsabilitat des de fa 2 anys.
Vostè està parlant-me de que estan aprofitant aquesta conjuntura de forma electoralista.
Bueno, claro que sí. L'únic que el Partit Socialista, segons el que veiem a les enquestes, no rasca ni un vot. En els pitjors moments que hem passat, no rasca ni un vot. Primer anava a aprovar els pressupostos, després volia un candidat tècnic, després volia una moció de censura, després volia eleccions. Claro, quan tenim a una secretària general del Partit Socialista que és ministra, és secretària general, tota la vega no se pot fer. I Compromís, pues bueno, és que porten, des de que va passar la Dana, porten més d'un any sense presentar ni una proposta. Ni una proposta, ni una mesura, ni un plan. Bueno, Compromís, el pleno d'investidura, per lo menos, va presentar el seu síndic un programa per als valencians, el seu programa, el programa que els valencians van dir no al 2023, però per lo menos va exposar un programa de govern, no? El Partit Socialista és que ni això.
Uh-huh. L'oposició demanava que Mazón deixara la presidència i ara demana que Mazón deixi també el càrrec de diputat.
Claro, però aquí la Generalitat Valenciana són els únics que des del primer moment van donar la cara. El senyor Mazón va demanar a sol·licitud pròpia una compareixença poques setmanes després de la Dana. Se va cessar una consellera, se va cessar una altra consellera, se va cessar a un secretari autonòmic i ara el president Mazón ha tingut la màxima responsabilitat en deixar el seu càrrec de president de la Generalitat. Això és la màxima responsabilitat que pot prendre un president de la Generalitat. I mentre aquí se prenen mesures, se demana perdó, tenim un govern d'Espanya que allí ningú ha dimitit. És que la ministra Rivera, responsable de la Confederació Hidrogràfica del Júcar, que el dia 29 d'octubre estava a París fent campanya per ser comissària europea i ara està a Europa cobrant 400.000 euros a l'any, que no ha tornat a la província de València, ahí està de comissària. Tenim a la delegada del govern, a Pilar Bernabé, que poques setmanes després la van ascendir a l'executiva nacional. Tenim al ministre Marlaska, que va tardar 92 hores en enviar l'exèrcit, seguís de ministro. Entonces, mentre un govern assumís responsabilitats, al govern de l'Estat, ningú assumís responsabilitats, ningú demana perdó. Entonces, pues, que seguisquen demanant lo que vulguen.
Uh-huh. Candela, no sé si li queda algo més per dir. Jo les dubtes que tenia les tinc resoltes, però bueno, està convidada per vindre quan vostè vulga.
Quan m'inviten, jo aquí estaré, quan vulgueu.
Pues Candela Anglès, diputada autonòmica del Partit Popular, gràcies per haver estat
aquí. Gràcies a vosaltres.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa. Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Mira, si parlàvem fa un momentet en la diputada autonòmica que està dins de la Secretaria d'Educació, bueno, pues així a Villarreal tenim un institut que sempre és notícia, com és l'Institut Miralcamp. Tinc a dos membres del Departament d'Educació Física. Tinc a Enric Porcar, que ell és el cap. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I a Adrià Ixeres, que està dins d'aquest departament. Bon dia.
Bon dia, Susana.
I els tinc així perquè tenen una iniciativa, ja que veure, pareix que les iniciatives només les tinguin en els àmbits privats, i no és aixina, m'haver agradat, perquè se n'ha anat cant de l'anglès, no? Però m'haver agradat dir quan un està dins d'un marc públic i té iniciatives, lo bonico que és, no?
Així no és. Bé, hauria estat bé que s'haguera quedat i haguem pogut xerrar un poquet i compartir temes de l'educació, però bé, en este cas, el que dius tu, este cas és una iniciativa que, bé, és la Conselleria d'Educació la que ens ha instat a promoure. És una jornada que és la primera que se fa, se diu Talent Pime, i que consisteix en connectar tot el món empresarial del nostre àmbit, que en aquest cas estem parlant de l'àmbit físico-esportiu i que tanta força té en les nostres terres, i tot l'àmbit educatiu. I en aquesta jornada, doncs bé, anem a plantejar tota una sèrie de qüestions, de reptes i de connexió entre aquests dos àmbits, no? Tot el professorat, tot l'alumnat que tenim a Castelló, no únicament a Vila-real, i també el món de l'empresa de les nostres comarques. Anem a connectar-ho.
Val, no estem parlant, que naix des de l'Institut Miralcamp, però que en realitat està guardat tota la província, que se farà quin dia?
Este divendres.
Este divendres.
Sí, per contextualitzar un poc, sí que ens agradaria un poc... la conselleria es fa aquesta proposta perquè des de l'IES Miralcamp comptem amb la formació professional bàsica, formació professional de grau mig i de grau superior de la família físico-esportiva, amb també de la família d'informàtica, d'administratiu i d'electricitat i electrònica. Per tant, com som sols dos centres en tota la Comunitat Valenciana que tenim aquestes tres etapes, per això fa la proposta de que nosaltres portem a terme a aquesta jornada. Es pareix molt interessant, com comentava el meu company Enric, perquè també es posarà en valor aquesta oferta acadèmica que podem oferir a la província de Castelló, però també al voltant de l'activitat física i esportiva.
De fet, tenim gent inscrita tant de Sagunt com de Benicàssim, de Castelló. Vull dir, la jornada va vindre gent del territori que envolta Vila-real. I això per a Vila-real i per a les comarques de Castelló és un orgull. Que siguem centre de referència a nivell de la formació de la família físico-esportiva és un orgull, sobretot per a la gent de Vila-real, però per a totes les comarques de Castelló.
I per a la gent que treballa en el centre. Qui se posa en contacte amb qui? La conselleria en el centre o el centre en la conselleria?
Bé, jo crec que és un poquet mutu, no? Al final, ells són conscients de que nosaltres estem fent bé les coses i que ja som centre de referència i s'acorda, hi ha una proposta que ells tenien aquesta idea i compten amb nosaltres per a que la portem a terme i, de fet, ahí la tenim plasma i la tenim ja preparar per a este divendres.
Entonces, este divendres, a partir de quina hora començarà i qui hi haurà allí?
Doncs bé, començarem el divendres a partir de les 9 i farem una presentació en la qual ja contem amb Maria Esteve, que és la directora territorial d'educació, vindrà també Xus, que és el regidor d'esports de Vila-real, contarem també amb la directora i a partir d'ahir comencen una sèrie de taules redones en les quals va estar tot el nostre alumnat, per tant ja de públic, ja de l'alumnat van ser vora 200 alumnes que van estar ahir escoltant, més totes les empreses i el professorat que pugui vindre a escoltar-ho. Per tant, estem parlant d'un públic potencial que ja d'inici va ser nombrós. Primer tindrem una taula redona d'exalumnes, perquè la nostra idea és que l'alumnat que hagi del centre pugui explicar al nostre alumnat què se van a trobar quan isquen en estos estudis i quina seria l'actitud, la predisposició, les ganes que haurien de tindre de cara a trobar faena o a incorporar-se al món laboral. Després tenim una taula redona superinteressant en 8 empreses del sector que també volen, una, explicar qui són i, dos, dir, ei, xavals, quan vingueu a treballar, volem això, volem que tingueu aquesta sèrie de recursos, volem que tingueu aquesta iniciativa, aquestes ganes. I això creiem que és molt interessant que l'alumnat nostre ho escolte. I a partir d'ahí, Adrià...
Sí. Bé, un poc continuant la dinàmica de la jornada, primer podem posar en contacte empresa, experiències de l'empresa, com estava dient el meu company Enric, i de l'alumnat, i després al tornar també volem posar en valor la internalització de la formació professional. El nostre centre, igual que altres centres de la província, forma part del consorci IWI, en el que el nostre alumnat pot anar a fer les pràctiques, i de fet va, este curs seran, crec que, 8-9 alumnes que van a fer les pràctiques a l'estranger, per tant també contarem aquesta experiència, creiem que és molt important la internalització de les activitats físiques en el medi natural, cada volta són receptors de més turisme i també hem d'estar formats en això i que el nostre alumnat pugui eixir fora també a aplicar els seus coneixements. I per últim, en el matí farem una dinàmica grupal perquè moltes voltes en aquestes experiències, si es queda tot molt d'una manera teòrica, necessitem que hi hagi contacte, un vincle personal entre empreses, alumnat, professorat i per tant finalitzarem el matí una dinàmica grupal en la que també d'una manera més informal podran compartir aquestes experiències.
Enviem a 8 alumnes a Irlanda i a 2 alumnes a Itàlia, al Lago di Como, en empreses que ja hem tingut nosaltres una vinculació, per tal que facin allí les pràctiques a l'estranger.
És que és donar-los van de la mà fins que acaba la seva formació, però d'alguna manera enllaceu per al seu futur. És que jo crec que nosaltres, quan hem estat estudiant, no hem tingut aquest fil que ens deixava...
Clar, la idea final de la formació professional és aquesta, és poder formar l'alumnat per a que pugui insertar-se dins del món laboral, tenint en compte les necessitats que té el món laboral i la que el nostre alumnat també pot aportar. estaven comentant abans, que van vindre també així per a explicar una experiència d'aprenentatge de servei, en la que també el centre és referència. Aquests valors que es transmetim a l'alumnat també després es traslladen a les empreses on ells poden aplicar aquests coneixements. Per tant, com bé dius, el que busquem és formar l'alumnat i, a més, formar-lo d'una manera proactiva, també que en una formació social, i que tot aquesta formació, al cap i a la fi, puga repercutir en el nostre entorn pròxim i després també d'una manera més internacional, quan el nostre alumnat pot fer les pràctiques, com dia el meu company Enric, o bé en Irlanda, o bé en Itàlia, o com ja tenim futures propostes, en altres llocs, com Noruega, o altres països de la zona europea.
Tu ho has dit molt bé, l'educació ha canviat molt i la FP ha canviat encara més, perquè, de fet, abans la FP estava considerada com aquells que ja no els agrada estudiar o no se'ls dona bé, que vagin a la FP. Avui en dia no és aixina, de fet tenim moltíssim alumnat que ve notes molt, molt altes tant en batxiller com en ESO, gent que inclús ve de la universitat i que vol fer cicles, per tant, estem parlant de que canvia moltíssim, i nosaltres també estem canviant la manera de donar els continguts i de vincular-ho, com tu dius, en el món de l'empresa.
Clar, era el que d'alguna manera va fer que la formació professional no se professionalitzara, que se quedara en allò de, bueno, com no val per estudiar, vaja, no, és que és una formació, i de fet ara el que ens falta és gent formada per a poder fer eixa professió. Ens professionalitzem.
Correcte.
A més, no els amollem. Tenim aquest fil conductor.
I per això és tan interessant tindre aquest contacte tan directe amb les empreses. Hombre. Perquè, de fet, moltes vegades són ells els que ens diuen necessitem això, necessitem aquest tipus d'alumnat, necessitem que isquen en aquestes capacitacions. I això fa, pues, que els currículums cada vegada s'adapten més a les necessitats del sector.
No, a mi em pareix una meravella. De fet, jo crec que la gent disfrutarà molt divendres, perquè realment ahir sí que va escoltar per a què està formant-se i, des de luego, que tindrà un futur.
Així és. De fet, ja per la vesprada, el que fem és fem una sèrie de tallers d'àmbits que considerem interessants i atractius tant per al professorat com per a l'alumnat, per a connectar aquestes empreses en tallers que als alumnes i al professorat i a les mateixes empreses els interessa formar-se. I seran tallers molt atractius, molt.
I jo la sensació que tinc és que la gent que per almenys la meva generació, hi ha gent que és més més de tocar, i que es embafava de tanta teoria. Entonces era més de formació professional, però no perquè fora menys intel·ligent, sinó perquè necessitava viure l'experiència, tocar-lo, formar-se, però en vez d'estudiant, tocant-lo.
És una realitat, sí. Ens passa que molt de l'alumnat que venim, un poc la dinàmica tradicional d'ensenyança que estaves comentant, un poc més asseguts, més teòrics, amb un examen final,
es fa
molt pesat. I tant en el nostre, la nostra família professional, com estava comentant abans, en informàtica, arquitectura electrònica o administratiu, comencen a trobar-se com a estudiants, em referís, comencen a posicionar-se com a persones vàlides, que poden, que estan traient uns resultats, que l'esforç té una recompensa, que a més, com fan pràctiques, li veuen una utilitat a allò que estan aprenent, que en el nostre cas específicament als estius poden començar a treballar del que estan aprenent i a més poden començar a ser més autònoms en la seva vida. Clar, tota aquesta satisfacció, alumnat que tal volta no volia continuar estudiant, ja se ho pensa. Inclús tenim alumnat que després vol continuar a la universitat, i també és un factor important, perquè quan ves d'un cicle formatiu, a més de tindre molta experiència pràctica, també després tens unes certes convalidacions en les graus universitaris, i encara que cada un té unes atribucions, i el nostre alumnat de cicle superior té unes atribucions, i els graduats en activitats físiques i l'esport, en el nostre cas, tenen unes altres, són totalment complementàries. Vull dir, poden crear, com bé estava comentant Enric, molts dels ponents que vendran el divendres han passat per el cicle superior i després han creat la seva empresa, i són empreses d'èxit que tenen molts treballadors al seu càrrec, que fan una funció social molt important per a donar a conèixer també, sobretot, la part de l'interior de Castelló, i a més també alguns d'ells han continuat estudiant. Per tant, l'alumnat ja entén que pot formar-se i, a més, gaudir d'aquesta formació sense tal vegada estar tan encasillat com l'educació, un poc direm, formal d'ESO i batxillerat.
Nosaltres veiem una evolució espectacular. Els nostres alumnes que eixen de quart d'ESO, sobretot, i són encara adolescents, xiquets, molt innocents, que no els agrada el que han estat estudiant fins ara, van passant estos primers dos anys del mitjà, després al superior, i veus xicuelos que deixen en una formació i una capacitat que dius, me fie de que vaig a qualsevol empresa perquè sé que va complir. I això és un goig per a matros, per veure xiquets que al principi eren malesa i deixen, vamos...
Com ha canviat l'educació,
com ha canviat.
Com ha canviat el concepte d'educació. Bueno, pues vos desitgeu això, bueno, ja és un èxit, només de sentir-lo, ja ho entenc.
Sí. No ho hem dit, però les jornades es diuen Talent PIME. Talent PIME són les jornades, i comentar també que l'acabament de les jornades és en Ferran La Torre, que és un ponent, que és un dels millors alpinistes del món, que a més és professor de FP també, en el Pirineu, i que sabem que moltíssima gent del món de l'escalada, de les cordes, de la muntanya, vindrà a veure'l perquè estem parlant d'un ponent d'un nivell espectacular.
Sí, sí, no res, ratificar el que estava comentant Enric, tenim la gran sort de poder comptar amb Ferran La Torre, que ho estava comentant abans, ho estava també comentant la Triana amb els companys, tal vegada el futbol és l'esport més majoritari i per fer un símil és com si vinguera Messi a comentar-nos un poc el seu dia a dia, com gestiona, per tant és un plaer per al nostre centre comptar amb Ferran La Torre i agrair-vos a vosaltres que ens heu donat veu per a poder explicar un poc les jornades. Que
jo que me pregunte com n'hi ha gent que no se'ls ocorris fer-vos una entrevista, perquè aquesta entrevista té molt tomolleta, eh? En fi, moltes gràcies per haver estat ací de l'Institut Miralcamp, el cap de Departament d'Educació Física, Enric Porcar, i també membre Adrià Leixeres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies. Zona.
si no es por ti. Nunca vayas a hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir, que lo sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Este hivern, els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I am my own special creation. So come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world.
not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love each sparkle and each bangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out, I am what I am.
Alicia Santos, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Mira, jo tornaria a recordar a la gent on pot anar per lo que anem a parlar avui. Abans i després del Cap d'Any. La clínica del doctor Rojo està...
En la calle Pérez Bayer 1 Bajo.
A Vila-real.
Vila-real, Castellón,
perquè,
Espanya,
exacte,
Europa, el mundo.
Exacte, en sent més gent que només la localitat de Vila-real. Tenim la sort de poder tindre-la així. Anem a parlar d'errades que fem tots cap a final d'any i principis del pròxim. Anem avançant-nos, eh?
Solo a finales de año. Yo creo que hacemos muchos a lo largo de todo el año.
Ja, però el Cap d'Any és allò de que fem el propòsit de... no, jo enguany em portaré bé...
Sí, la lista famosa, ¿no?, de propósitos para el año nuevo.
Però... com que anem a entrar en estes setmanetes de sopars, dinars d'empresa i després reunions familiars, el primer que fem és un excés alimentari i d'alcohol. I el que diga que no...
miente.
Exacte.
Como decía el doctor House, ¿no?
Claro, tot el món, en major o menor mesura... fa un excés. El millor per a mi un excés és menjar-me dos plats i per una altra persona un excés és menjar 7 plats i mig, no?
Sí.
Menjar massa en sopars i menjar nadalencs i abusar dels dolços i de les begudes alcohòliques.
Espirituoses.
Val. Assumim de que anem a fer-lo, però podem tindre algun tope per allò de dir, ojo,
Deberíamos, sobre todo los adultos, deberíamos ser conscientes de cuál es nuestro tope y qué límites nos tenemos que poner. Sí.
¿Es allò de que tienen que agarrar una libreteta y anotarnos? También sería una terapia.
Igual que hacemos la lista de propósitos, pues hacer una lista previa, en vez de propósitos para el año nuevo, propósitos para sobrellevar las fiestas lo mejor posible.
Per exemple, la primera,
una idea, sí.
Clar, la primera que tinguem ens posem, no, uns topes i després veiem si ho hem complit o no.
Perfecto.
I esos topes.
Esos topes.
Per no anar saltant-nos.
Claro, lo que pasa es que es un poquito complicado el establecer unos topes para todo el mundo.
Cada un sabrà els seus, no?
Claro, ahí está la individualidad de cada uno.
I ara, per exemple, no? Jo m'he anat i he menjat l'empresa, el sopar o el dinar d'empresa, val? Y ha fallado el exceso.
Pues mira, uno de los excesos que más comete la gente en las cenas de empresa es que se da la bebida como si no hubiera mañana. Y eso es un poquito peligroso, porque estás expuesto a la mirada de los que trabajan contigo y a lo mejor no conocen esas partes tuyas más salvajes o que no te interesa que conozcan.
Claro.
Y empezando por los jefes. Yo estaba en cenas de empresa... Y me ha sorprendido ver al jefe el primero que se cae rodando.
Vale, pero...
No es en mi empresa, ¿eh? Por sí. Dios, que José Luis no bebe. Pero sí que es cierto que me llamó la atención, ¿no? De ver cómo un jefe pierde los papeles delante de los empleados. No creo que sea una buena...
Més enllà de donar ese consell, ojo, protegir la teva intimitat.
Claro.
Si jo, per exemple, he tingut un excés d'alcohol o de menjar en un dinar o un sopar, què he de fer les dies posteriors per a, diguem...
Desintoxicar-te un poquito.
Netejar-me el organisme.
Pues exactamente. Hombre, tenemos primero que valorar a cuántos excesos nos vamos a someter, porque hay quien celebra mucho la Nochebuena, pero luego Navidad no la celebra tanto. Hay quien, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, por ejemplo, no tienen el segundo día de Navidad, no tienen San Esteban, el día 26. Entonces ahí ya pueden empezar a detoxificarse para prepararse para la noche vieja. Pero nosotros aquí lo tenemos un poquito más complicado porque son 3 días seguidos.
Entonces, ¿tres días seguidos?
Claro.
Pero la cena de noche...
No, pero la cena, no. 3 días seguidos de excesos.
Ah, vale, vale.
Porque vamos a cometer excesos. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, que normalmente además se alarga y es comida, merienda y acaba casi en cena. Y luego el día siguiente, el día de San Esteban, el segundo día de Navidad. Entonces, sí, deberíamos ser un poquito más cautos. Y controlarnos un poquito. Hombre, yo creo que lo más importante, yo pienso, a nivel de cronodisrupción y todas estas cosas que nos gustan, sería tener más cuidado con la cena de Nochebuena. Porque normalmente no estamos habituados a cenar tanto como cenamos en Nochebuena, a unas horas tan tardías como es en Nochebuena. Entonces, esto sí que es posiblemente lo que más le afecte al organismo, ¿no? Porque nos vamos a acostar con una digestión pesada que nos va a hacer que ese ciclo del sueño no sea el adecuado. Entonces, ya vamos a levantarnos el día de Navidad, ya no vamos a estar en pleno estado de salud física como Dios manda. Y le vamos a, de regalito, le vamos a meter otra bomba hipercalórica, como dices tú, exceso de azúcares, uh-huh, alcohol. Uh-huh. Entonces, deberíamos ser más comedidos en la cena. Ya sé que es difícil, porque además eso, te reúnes con la familia, alegría y todo apetece, pero...
Vale, tres sí, días que tenim sí, d'excessos que no però, podem... Vale. Però fins noche, fins cap d'any...
Tenemos ahí un margen, sí, para recuperarnos.
I recuperar-nos significa fer un ayuno... Bueno, clar, és que a veure,
Bueno, jo sempre lo digo, el ayuno es maravilloso, o sea, los ayunos bien establecidos, bien programados y bien llevados son muy buenos porque siempre recordamos que el ayuno, una de las consecuencias fundamentales es que consigue que nuestro organismo, nuestras células del organismo produzcan lo que se llama la autofagia. O sea, se autodestruyan aquellas que están en mal estado, se comen a sí mismas, ¿vale? Autofagia quiere decir eso, que están programadas las células que están no están adecuadas, pues para autodestruirse. Entonces, el ayuno sí que favorece el estado de autofagia y eso es muy sano, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de ayunar. Incluso genéticamente hay personas que no tienen una buena predisposición genética para que esos ayunos sean tan beneficiosos. Entonces, hay que saber qué tipo de persona eres y qué tipo de ayuno vas a plantear. Pero bueno, el ayuno ideal es el ayuno que se hace cenando tempranito, lo cual en Nochebuena es imposible, cenando tempranito y alargando hasta el desayuno a partir de las 7-8 de la mañana. Porque luego también hay otros estudios que nos demuestran que esos ayunos que aumentan la ventana hasta mediodía, desde la cena hasta el mediodía, no es tan beneficioso. O sea, realmente el organismo necesita a primera hora de la mañana, cuando ya sale el sol, en el desayuno, sí que necesitamos aportarle una serie de sustancias para que tengamos una buena energía matinal. Sobre todo, yo siempre insisto mucho, deberíamos todos copiar de los ingleses o de nuestros ciudadanos de pueblos de los interiores. Yo conozco la zona de la Sierra de Albarracín, por ejemplo, en Teruel, y ahí se sigue desayunando esos huevos con jamón. Y eso es maravilloso porque los huevos aportan mucha colina, la yema del huevo. Sé que los modernos y los que están obsesionados con la silueta viven de claras de huevo, que está muy bien porque es proteína, la albúmina, pero no hay que olvidar que la parte importante del huevo a nivel de neurotransmisores es la yema, porque contiene mucha colina y eso va a ser el precursor, esa es la materia prima con la que nuestro organismo va a fabricar esos neurotransmisores que nos ayudan a arrancar por la mañana, esa dopamina que necesitamos para arrancar el motor como Dios manda. Entonces, lo ideal es eso, es cenar temprano y desayunar temprano y desayunar una cantidad de proteínas importante. No, nada de tostaditas o de bizcochito con el café con leche y mucho azúcar, no. Un desayuno consistente con huevos de base. Yo, por ejemplo, desayuno de 2 huevos pochés, que huevos escalfados, básicamente. Pero bueno, hay quien un huevo duro, cualquier tipo de huevo sería ideal, una tortillita, unos revueltos. Eso sería fantástico para ayudar al organismo a emprender el día con la energía que necesita.
Otro de los errores que cometen, me confundís con la palabra valencia y castellano.
Sí.
Que fem moltes voltes és descuidar esa rutina del cuidado personal, és a dir, sí, saltar-se esas limpieces faciales, el uso del protector solar en invern, perquè dormim poc.
Dormimos poco.
Se n'anem molt de festa y tenim molts compromisos.
Bueno, y además, a lo del dormir poco hay que añadir que ahora ya hay estudios, claro, durante muchos años, la mayoría de estudios científicos, médicos, llamadlo como queráis, se han basado en el sexo masculino. Sí, es cierto, pero no por nada. Pero ahora que se está teniendo más en cuenta la individualidad y la diferencia que tenemos los hombres de las mujeres, porque aunque tengamos los derechos iguales, todo lo que me contéis, somos distintos. Somos muy distintos. Y una de las cosas que se ha descubierto es que ese margen de 7 horas, 8 horas mínimas que se considera que debe dormir un adulto, en el caso de la mujer tendríamos que ampliarlo a 1 hora más. Las mujeres necesitamos dormir más que los hombres. Curioso, ¿eh? Pues sí.
No, a mí eso me encanta, ¿eh? O sea, maravilloso.
Que, claro, ahora que no te llamen perezosa, que no, que necesita dormir 1 hora más que los chicos. Sí, sí.
És una de les coses que em preocupa prou, que la gent o que les dones estem més predisposades a ser un poc les que en Nadal agarrem ramals de tots els menjars i bueno, dormim molt menys.
En Nadal i fora de Nadal, perdona bonita. Todavía no hemos alcanzado ese 50-50, ¿eh? No, vale. No, seguimos sin haber alcanzado el 50-50. Pero bueno. Vale.
Això ho hem parlat. Vale. Però ara ens ve allò de que mos ve l'any nou i mos hem fet propòsits de que estarem meravelloses, sí, no? Sí. I passem de les sentades llarguíssimes a les taules plenes a fer exercici. Pero todos los que te diuen, ¿eh?
Bueno, sí, sí. O sea, tú vete a cualquier gimnasio y pregunta que en enero tienen un cupo de matrículas que es espectacular. O sea, es, para ellos es temporada alta.
Y les dietes miraculoses y restrictives, que eso es terrorífico.
Sí, nosotros sabéis que siempre que hablamos de dietas, bueno, en este caso, pues si hablamos de dietas para perder peso, somos partidarios de no hacer tantas restricciones. Incluso en el famoso SIBO que se ha puesto tan de moda ahora, siempre lo comentamos, o sea, hay una serie de dietas que se utilizan, o dieta FODMAPs para la gente que tiene intolerancia, uh-huh, que nosotros ya llevamos muchos años diciendo que no es la solución.
Claro.
O sea, no es la solución. La solución, o sea, si es que la solución la tenemos aquí desde hace siglos. O sea, la dieta mediterránea, una dieta variada, más rica en vegetales que en proteína, pero como la proteína es fundamental, basar esa proteína sobre todo en proteína saludable, proteína de pescado, más que de carne. Entonces, no hay que restringir tanto. Eso sí, lo que sí que está claro es que si queremos una de las normas para la longevidad, los dos primeros ítems que siempre encontramos cuando queremos hablar de alargar la esperanza de vida de una forma saludable es, 1, ejercicio físico y 2, restricción calórica. Y esa restricción calórica tiene que ser a expensas de los carbohidratos, o sea, de los azúcares, del pan. O sea, ya no hablamos solo del azúcar del café o de las bollerías, no, hablamos de los cereales, hablamos de la pasta, de las patatas. Ojo, las patatas siempre y cuando las hagamos que se conviertan en almidón resistente no son tan malas, ¿vale? Cocinamos las patatas, las metemos en la nevera durante mínimo 8 horas, lo ideal es que sea 24 horas, y una vez se han enfriado, ese almidón que contienen se convierte en almidón resistente, que es un tipo de almidón que es una fibra muy prebiótica que va a ayudar mucho a nuestra microbiota intestinal. Entonces, una ensaladita de patata fría o una ensaladita rusa, ahora que vienen épocas así más de poder comer más cositas, pues es fantástica. Pero eso, restricción calórica a expensas de lo que sabemos que no es nada saludable, de lo que solo nos va a aportar calorías vacías que se van a convertir directamente en el organismo en grasa.
Claro, el que yo pense es, ¿cómo le dius tú a un organismo que jo, per exemple, no? En quin moment físicament jo no trobo a faltar tot allò que estava menjant de normal en estos dies i que de colp, a partir de gener, me posa a fer exercici com si no hi haguera un demà, no, i a més...
El ejercicio también hay que saber plantearlo y planificarlo. O sea, no todo el mundo puede realizar la misma intensidad de ejercicio. O sea, hay que hacer un plan individualizado, adaptado a la persona, a si tiene alguna patología, al peso que tiene esa persona, porque claro, tú no puedes poner a una persona con mucho sobrepeso a saltar como una loca, porque esas rodillas van a sufrir muchísimo. Entonces, hay que hacerlo también gradualmente. No podemos pasar del 0 al 100. Además, los hábitos, sabemos siempre que los hábitos, para instaurar un hábito se requiere un tiempo. Entonces, hay que buscar objetivos que sean cumplibles. Entonces, si tu objetivo es razonable y no te supone un esfuerzo brutal, tú vas a irlo cumpliendo y lo vas a ir aumentando, pues eso, vas a ir aumentando esa ventana de tiempo o esa ventana de número de repeticiones en los ejercicios. O sea, hay que ser comedido en todo, para lo bueno y para lo malo. Pero incluso para lo bueno, para que no nos suponga un estrés adicional, porque si resulta que por ir al gimnasio y tal vas a estar estresado porque no vas a llegar, todo eso tampoco te va a beneficiar. Entonces, vamos a intentar esa lista de propósitos, a plantearla y a sentarnos y a ver si de verdad vamos a poderla cumplir. Porque el no cumplirla, si te va a generar un estrés, no te va a beneficiar tampoco. Entonces, seamos sensatos, o sea, pensemos, reflexionemos, estudiémonos, conozcámonos y veamos a ver, dentro de esos propósitos que queremos lograr, de qué forma los vamos a poder ir cumpliendo.
Claro, porque además el voler cumplir esos objetivos y poder cumplirlos es lo que nos motiva a continuar.
Exactamente.
En cuanto fallem, pues claro, diem, uf, ¿pa qué? Claro. Podem estar patint 3 dies, no haver perdut un gram i de colp arrasar la nevera.
Claro. I tampoc és esa...
No, i a més el cos ho guardarà tot.
Sí. Cuando hablamos de peso, siempre recordamos aquel estudio que ya tiene bastantes años, que nos enseñó que el cuerpo tiene lo que se llama memoria ponderal. ¿Eso qué quiere decir? Guarda una memoria del peso. Entonces, se ha visto que cuando mantenemos durante 2 años, una ventana de 2 años, un peso más o menos estable, recordad que siempre decimos que el peso no es una línea recta, ¿vale? Que oscilamos, y más las mujeres, y más cuando están en edad fértil, con el ciclo menstrual, que retenemos líquidos, que, ¿vale? Entonces, hemos de ir subiendo y bajando, pero nada, onduladamente, sí, según sí. Una línea recta, pero onduladita. Si conseguimos mantenernos en esa ventana durante un plazo de 2 años, en el momento en que por lo que sea hacemos una temporada de extras y hacemos un pico, la tendencia del cuerpo es volver a ese peso que teníamos. Lo mismo por arriba que por abajo. Entonces, si mantenemos durante un exceso de tiempo un sobrepeso, nos va a costar luego muchísimo más el
conseguir revertirlo
claro. y luego ese tiempo para conseguir que el peso adecuado en el que nos hallemos ya sea el peso base al que nuestro organismo va a tener tendencia a volver.
Recurrir a suplementos o fármacos sin supervisión médica. Esto lo hace...
Sí, eso siempre. Nosotros siempre sabéis que somos muy obsesivos. Nosotros intentamos siempre, en la medida de lo que podemos, el ofrecer tratamientos lo más naturales posibles. Pero siempre insistimos, los suplementos, si funcionan, es porque hacen la misma función, valga la redundancia, o sea, siguen el mismo recorrido que utilizaríamos con un medicamento. O sea, tiene que pasar por ese hígado, detoxificarlo o convertirlo en otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber que además los suplementos interaccionan con muchos medicamentos, incluso interaccionan entre sí.
Claro.
Entonces hay que ser muy cauto. No se puede alegremente uno decidir, pues mira, porque a mi amigo en el gimnasio le han dicho que es muy bueno tomar creatina, pues yo también me la voy a tomar. Ojo, que a lo mejor no tienes el riñón lo suficientemente limpio y tienes algún problemilla y no te va a venir bien. Entonces hay que estar muy bien informado, e incluso en caso de pacientes que tienen algún tipo de patología que llevan una medicación crónica, pues lo ideal es, nosotros disponemos de un software. Bueno, disponemos de un software que pagamos anualmente, o sea, no es que, porque todo eso hay que irlo actualizando. Ajá. En el que nos dice cada fármaco o cada suplemento o incluso alimentos de uso habitual, en qué parte del hígado, así a grandes rasgos, en realidad hablamos de los citocromos, pero bueno, que se va a metabolizar y qué interacciones va a tener con otros medicamentos, otros alimentos u otras sustancias. Entonces, ahí es cuando hablamos de medicina personalizada. O sea, es por eso que cuando me dicen, es que tú no te mojas y en la radio nunca das... Digo, es que no me puedo mojar porque no podemos decidir un protocolo estándar, porque no existe. Porque cada paciente tiene unas necesidades, y no solo unas necesidades, sino una forma de metabolizar las sustancias y unas características concretas. Entonces, no nos vale. No podemos decirle a todo el mundo, mira, como el selenio es buenísimo y el zinc es buenísimo, inflate a selenio y a zinc. No, habrá que ver en qué estado estamos, habrá que ver qué necesidades tenemos, habrá que ver si ese selenio y ese zinc, como son cofactores de ciertas reacciones metabólicas, pues a lo mejor hay que suplementarlo también con un complejo de vitaminas B, no sé. Quiero deciros que no es algo tan simple como sé que va bien para perder peso, me voy a tomar esta sustancia. Pues a lo mejor a ti no te viene bien esa sustancia, no es la adecuada, porque a lo mejor tu no pérdida de peso o tu ganancia de peso no es a expensas de los carbohidratos, sino de la forma en la que metabolizas las grasas. Es que, ya os digo, es muy difícil, sí, pero bueno, lo bonito es que es difícil, pero cuando hablamos de medicina personalizada es muy resolutivo, porque por una parte implica el hacer una serie de estudios y saber esa persona cómo funciona su metabolismo. Entonces, una vez conocemos eso, es maravilloso, porque los resultados son resultados para que esa persona tenga una salud en condiciones. Y lo que decimos siempre, no se trata de alargar la vida, sino se trata de alargar los años de calidad de vida. Entonces, eso es lo que busca la longevidad, aunque os tengo que decir que cada vez ya se habla más de no de rejuvenecimiento. O sea, cada vez sí que hay más estudios y se van investigando más moléculas en las que lo que se intenta es revertir el envejecimiento. Y sí, ese es el camino. Lo que pasa es que todavía es un camino largo y ahí de momento es un camino que está al alcance de muy pocos bolsillos. Pero bueno,
claro,
esa es la idea.
Allò que diem, uf, pues para uns Nadals que jo que sé, quants Nadals més, cuidado, porque hem de cuidar este coset, que és el que tenim.
Claro, esto es un templo, tenemos un templo, hay que cuidarlo. Sí, sí, sí. Sí, es un poquito el ya que, ¿no? Pues bueno, pues ya que total, y vamos sumando y sumando y sumando. Entonces sí, habría que eso, que hacer esa lista previa. Yo creo que es más importante casi lo que has comentado tú, ¿no? El hacernos una lista previa de qué cosas tenemos que controlar que el hacernos un propósito posterior cuando ya hemos incumplido todo. ¿Vale?
Sí,
o sea,
esto es...
Yo me quedo con eso. Me ha gustado mucho. O sea, nada de propósito para el año nuevo, sino propósito para acabar bien el año. Me parece mucho más factible.
Alicia Santos, gracias por haber estado aquí.
Pues nada, gracias a vosotros por habernos aceptado aquí en vuestra mesa un día más.
Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle?
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusbi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusbi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Miren, este divendres, a les 7 de la vespre, si en el Saló d'Actes de la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal, tindrà lloc la tradicional zambomba flamenca. Tinc així a l'Associació Cultural Flamenca Andalusa de Villarreal, en concret d'Esperanza Madrid, que és la presidenta. Bon dia.
Bon dia.
I Eugenia Serrano, que és membre i també serà la conductora de l'acte. Bon dia.
Bon dia.
Miren, quan jo estava xerrant un ratet en elles fa, en el moment de la publicitat, i ha sigut una conversa allò de que ens agradaria sentir sempre el que parlen la gent que ve a donar una entrevista en aquest moment de publicitat. Jo hi ha hagut un moment que li he dit zambomba. I tu què m'has dit, Eugenia?
Zambomba. Zambomba és l'instrument. Que, de fet, en la zambomba pot haver una zambomba o no pot haver. N'hi haurà guitarra, caixó, palillos, o sigui, el triàngul, però a lo millor zambomba com a tal, una zambomba a lo millor no n'hi ha. Lo que sí n'hi haurà és una zambomba.
A mi, en la nota de premsa em diuen, es tracta d'una festa més que d'un concert, això ja d'entrar, a l'estil de les típiques zambombades flamenques que tenen lloc en distintes poblacions del sur. Quan s'apropa el Nadal i que diu que ve del segle XVIII, quan els veïns dels patis o dels carrers es reunien per a celebrar el Nadal cantant, ballant i tocant instrument d'una forma informal i festiva, amb cants populars d'aquelles terres però amb temàtica nadalenca. he acertat o no en la definició?
Exactamente. A eso se refiere. Esta tradición viene pues del siglo que tú has mencionado. Empezó en las corralas, sobre todo en Jerez de la Frontera. Luego pues ha ido extendiendo pues a otras ciudades de ahí de Andalucía, pero sobre todo empezó ahí en Jerez de la Frontera. Y lo que hacían era pues reunirse en la calle, hacer unas hogueras y pues dar inicio a la Navidad. Con la zambomba lo que se da es el inicio a la Navidad. Unos cantaban, otros bailaban, pues allí tomaban el típico anís con la botella que también hacían de instrumento, uh-huh. La típica botella de anís de anís del mono, que es la que tiene el raca raca con la cuchara, y ahí empezó todo, y desde entonces pues se sigue haciendo.
Parlamenta me dice los dolços típicos andaluzos, que son espestiños.
Sí, bueno. Eugenia, no sé, pero en mi casa mi abuela pues sí que solía hacerlo. Sí. Es como un triangulito que luego se juntan los dos piquitos y se pone con azúcar y canela. Y mi abuela, pues que era de Granada, sí que solía hacerlo. Son típicos polvorones, los pestiños, frutos secos, como castañas asadas. Eso es lo típico de estos días de zambomba y de Navidad.
Vale, y ahora todo eso heu reconvertiu en un concert así. Uns artistes d'una qualitat, perquè clar, jo quan llisc lo de la zambomba m'imagine gent tocant la zambomba i no és això.
No, en cap moment. De fet, fa 6 anys que en principi el que van pensar va ser fer una zambomba, per exemple, en la plaça de l'Ajuntament, en la Candela, en tal. Lo que passa que, claro, esta zambomba té una vessant solidària. Entonces, si la fas al carrer, no pots arreplegar els diners que tu després dones a una organització perquè facin, bueno, pues solidària, pues en este cas en la Iglesia dels Evangelistes, en lo que fan, a 3 anys ha sigut per xiques del càncer, cada any. Entonces, si ho fas fora, no pots arreplegar els diners. Però, claro, seria molt bonic fer-ho com allà baix, en la Candela al mig i tota la gent alrededor, cantant, ballant. Lo que passa que, clar, ho fem en així en el saló d'actes perquè, pues això, pues per la vessant solidària que té.
En aquest cas, cobreu com un donatiu, que són 10 euros,
sí.
Que, bueno, suposa que n'hi ha moltíssimes entrades venudes, però que fins i tot aquest dia, així mitja hora antes, podrà vindre i hi haurà una persona,
sí.
No?
Media hora antes en la misma puerta del teatro habrá una persona vendiendo entrada. De todas formas, allí en la sede, en la calle Soledad 27, que está la asociación, estos días también pueden ir a adquirir alguna entrada.
Uh-huh. Parlem de que vindran artistes. ¿Qué veurem en este acte?
Pues el año pasado tuvimos también la Mar de Flamenca, que es un grupo, porque el grupo de zambomba en sí no es un grupo que existe, sino que se crea. Ellos buscan diferentes artistas, pues como ha dicho Eugenia antes, el guitarrista, cajón, palillos, tal, y entonces forman este grupo de zambomba. Este año repetimos con Adrián Benítez, que es un cantaor de renombre que salió en la Voz, que quedó finalista en La Voz. Y este año pues viene una cantadora nueva que es Pilar Pacheco, que tiene una voz increíble, el guitarrista Juan de Pilar, que ya lo hemos tenido en la asociación en otras ocasiones, una bailaora, Laira Lara, Silvia Castillo, que es la que nos organiza la zambomba, y vienen artistas invitados que no sabemos quién son, y viene Lidón Patiño. Sí que es una bailaora de Castellón, que bueno, empezó en la Asociación Andaluza de Castellón hace muchos años de pequeñita y pues ahora pues se dedica realmente, su profesión es bailadora flamenco.
Y también Leo Molina, no nos olvidemos a alguien.
Leo Molina, que es un bailador también muy, muy bueno. De todas formas, es complicado juntar a tantos artistas porque tienen muchos compromisos este mes de diciembre en otro tipo de asociaciones y eventos, entonces para reunir los que nosotros queríamos que vinieran ha sido un poco complicado.
I jo, per exemple, quan s'ho diu a la gent, Juan de Pilar és el que, bueno, el guitarrista. Sí. Sílvia Carrillo i Eida Lara, a part de ballar, també s'ocuparan de les palmes i d'altre tipus de percussió, com les panderetes tan típiques, no? Les temps. Però, ojo, perquè tocar les palmes no sap tocar-les tot el món. És a dir, és un arte. I aquestes dues persones... se las que acompañarán. pràcticament el palmoteo, les palmes, és el, pràcticament és el que motiva, no, al guitarrista i al ballador.
És que tens que dur el compàs molt bé. Si tu perds el compàs, pues ja són palmes... pues,
ordinàries.
Ordinàries. No és tocar les palmes con el compàs del palo que sea de flamenco. Porque, claro, cada palo tiene un...
Sí, y además, mira, el año pasado que vino, vinieron dos conocidas mías, ahí a la Zambomba, le dije, fijaros bien, escuchar y centraros en las palmas de estas dos mujeres. Porque el año pasado, repitió Silvia, escuchar solo las palmas. Tú estás escuchando la Zambomba y te centras en las palmas, te darás cuenta lo complicado que es. No es fácil, ¿eh?
No, es que es un,
porque cambian mucho, claro, es que tienen como una partitura
sí.
propia que sí. tienen que hacerlo y es complicado.
Tienen una sincronización milimétrica, es decir, y cambian el compás y lo hacen, yo creo que tienen una destreza especial, ¿eh? O sea, hay gente que nace con una destreza y esa es una de ellas que para mí es mágico, ¿eh?
Y saber escuchar mucho el palo flamenco, mucho, es súper importante. Si no lo sabes escuchar bien, es que no llegas a nada.
Lidón Patiño y Leo Molina es el ballador y la balladora.
No. Bueno, bailarán tres. Baila tres. Aida, baila Aida.
Aida Lara, perdón, también.
Baila Patiño y baila Leo. Esos son los bailadores. Silvia es la que toca, la palmera, que se suele decir, la que tocará las palmas.
Si hablamos de los balladores y de los balladores, podem parlar de que Esperanza, tú también has estado en este món.
Sí, bueno, hace muchos años. Estuve en un cuadro flamenco y es verdad pues que bailábamos todo tipo de bailes, pues como bulerías, alegrías, sevillanas también, pero es mucho más bonito ver bailar una bulería, un fandango, que el fandango es mi palo favorito. Uh-huh. Y tienes que, lo repito otra vez, tienes que saber muy bien escuchar la música más que la letra para poder, como has dicho antes, sincronizarte con las compañeras, con los taconeos, con las manos, con el cuerpo, con la cabeza, con todo en sí.
Bueno, al final es que la música te posee, ¿no?
Exacto. Formas parte. Entras en trance casi.
Y Pilar Pacheco será la cantaora.
Sí, bueno, Eugenia la conoce muy bien también, porque antes de yo estar en la asociación ha ido más veces
a... Sí, ha venido más veces a las zambombas que hemos hecho y tiene una voz muy particular, muy, no sé si racial, o pero tiene una voz muy particular.
Tiene una voz singular.
Sí.
Es de allò que dius, no imita ningú, és ella.
Sí.
Cantant peces que tot el món coneixem. Bueno, dieu que és una cantadora amb una meravellosa veu molt particular. És un habitual de les nostres actuacions, és a dir, ella ve, no? Sí. És una persona que li agrada vindre així a aquesta associació de Vila-real.
Sí, sí, ha vingut més vegades.
Altra cosa que també hem parlat, i ho estàvem parlant quan estàvem en la publicitat, és vosaltres dieu que la nostra associació, és a dir, l'associació cultural flamenca andalusa, està volcada en promoure la cultura i les tradicions andaluses de les gens que vingueren a Vila-real als anys 50 i 60 del segle passat. I que diu, vosaltres dieu que s'han arrelat al nostre poble, però mantenen vincles de pertenència amb la cultura andalusa. Me lo expliqueu? Expliqueu-me, com ho heu explicat?
A ver, Eugenia vino, te lo puedo explicar mejor, porque yo sí que soy una segunda generación, mi madre sí que nació en Granada, pero yo ya he nacido aquí, mis hijos también, pero ella sí que viene de Andalucía. Entonces, cuando llegasteis aquí como, digamos, como inmigrantes,
sí, que... Claro, claro. A mí me vaig vindre, me van dur quan tenia 4 anys. De fet, vam vindre i vam estar en Torre-xiva, perquè mon pare treballava i vam estar en Torre-xiva, després vam baixar així. Doncs, clar, jo tenia 4 anys, com vaig vindre així?
I venies en accent andalús?
A veure, jo és que soc d'un poble de la província de Jaén, i allí no hi deje de Cádiz, ja, de Huelva, ja, ja, ja. Hi habla. Nos parixen més. La parla murciana, sí. Que jo no tinc cap...
No, ara tens un accent valencià perfecte, eh?
Entonces no tinc...
Però estem molt mestitzats, eh? Jo crec que com que ho portem dins, no? Allò de que quan sona alguna peça tot el món se m'omple el cos.
Lo llevamos dentro, tanto es así que el año pasado, el Día de Andalucía, cuando me despedí del acto que hicimos aquí en la Caja Rural, dije, si alguien ha vivido fuera, en el extranjero, como es mi caso, muchos años, cuando dices que eres española, dicen, olé, toros, castañetas y olé. O sea, es como un sello.
Bueno, también digo en paella, ¿eh?
Y paella, también. Y tortilla de patatas.
Sí.
Pero es un sello que llevamos, sí, es sí, verdad, sí, sí, porque sí. Cuando sales fuera, paella, como tú has dicho, y castañetas, toro y olé. Es como un sello de España, el sur de España. No sé por sí. qué siempre te relacionan con esto. I és així, és un sello.
Bé, és una forma de juntar-nos i passar-nos-ho bé. Per això jo dic, jo, que és que clar, no sé si ens entraran tantes ganes d'alçar-nos quan estem assegudes als seients del...
Mira, sí, podem participar tots. De fet, tu pots cantar, tocar les palmes, ballar, jalear quan estan cantant, perquè ells mateixos són els que t'animen a clar. Que tu... a bailar, pues l'any passat vaig ser gent a ballar allí pel sí, passillo, o sigui que...
S'animó la cosa, fin de fiesta.
Els artistes són ells, evidentment, però també t'animen a que tu facis el que bonament pugues.
La gent que mos està escoltant en este moment, val? I pensa, uf, i li és el cuquet este de dir, com m'agradaria a mi aproximar-me per allò de lo que m'agrada, no? Viure això. La Associació Cultural Flamenca, on està?
Está aquí en Villarreal, además cerquita de aquí. Estamos en la calle Soledad, número 27, donde está la Plaza de los Picapiedras, que se conoce así popularmente. Pues está justo en esa calle, en la calle Soledad.
Vale. Y, claro, uno arriba allí y digo, mira, yo es que vull conèixer vos. ¿Qué feu así en esta casa?
Pues allí lo que hacemos es, tenemos profesor de flamenco, de sevillanas...
O sigui, feu cursos de flamenco.
Cursos de flamenco.
Que hi ha varios... Però, claro, jo, per exemple...
Varios niveles.
Ah, és que això és un altre, eh?
Sí, hay tres niveles. Están los que inician, están pues, los medianos y está el nivel avanzado. También ese mismo profesor le da clases al cuadro juvenil que tenemos, que tiene también dos niveles. Luego tenemos una profesora de sevillanas que da pues, a la gente que está iniciando, que está un poco avanzada. Y los sábados tenemos también a otra chica que da sevillanas para las pequeñitas.
Para chiquetes.
Para chiquetes. Y luego tenemos también una chica, Aurora, que da clases de castañuelas, de palillos.
Vale. Tenint això, tenim que és un dia a la setmana, dos dies a la setmana, com se poden apuntar la gent?
De flamenco són dos dies. De totes formes, para apuntarse solamente hay que ir allí a la asociación, a la oficina, te haces socio.
¿Está abierto siempre? ¿Tiene un horario?
Tiene un horario. Por las tardes hay tres días a la semana... que son martes, jueves y viernes, de 6 a 8, allí en la oficina siempre hay alguien. Si no está la compañera, que es la tesorera, que suele estar allí, siempre estamos uno de nosotros para cubrir ese horario.
I te fas de l'associació i ja tens opció a poder pagar estos cursos, ¿no? Para poder...
Sí.
Sí. Perquè, per lo vist, els mestres que teniu impartint aquestes classes són mestres reconeguts.
Sí. María tiene título, Paco se dedica, que es el profesor de flamenco, se dedica profesionalmente pues al flamenco, de hecho tiene un tablao en Valencia, y las otras chicas también.
No me falta ya.
No
me falta ya que anem.
Sí.
Sí.
Jo imaginé que sent de l'associació pues, també teniu estos dies especials, també vos reuniu en fetges concretes.
Además, el día 19, que lo expliqué Eugenia, que estamos ensayando nuestra propia zambomba.
Es que nosotros este año hemos intentado hacer con, pues reunimos y cantar es villancicos, porque estos villancicos, claro, no es los peces en el río y campana sobre campana. Entonces, ni a un guitarrista que ve, nos toca la guitarra y nosotros estemos una miqueta sorts para cantar, pero bueno, fem lo que podemos.
Diu que el que fa el que pot.
Estamos ensayando para hacer una propia zambomba allí en la sede.
Una zambomba entre cometes. El dia de neu després del sopar de Paiporta i cantarem tots.
O sigui que teniu sopar de Paiporta. Va,
19
va.
Este mes.
El dia de neu teniu sí. sopar de Paiporta sí, sí. que la gent el que fa és vos reuniu i, claro,
el que
socios...
vol anar el que vol anar, por anar se du el bocadillo o lo que cadeu vulga allí de normal tenim la beguda i pues, després de sopar pues, cantarem, ballarem.
Y hay que añadir que allí puede ir que aunque no sea socio, igual puedes ir, ¿eh? Te puedes sentar allí con tu bocadillo, te compras la bebida y luego pues a escuchar los villancicos y a participar de nuestra zambomba.
Per exemple, imagineu-vos algú que diu com puc adquirir un traje, és a dir, també els podeu informar sobre este tipus de coses, la indumentària tradicional.
Nosotros ya tenemos pues muchas casas en Valencia que conocemos. En Feria de Abril siempre vienen dos paradas, digamos, que tienen, vamos, todo lo que tú necesites allí de accesorios, trajes de flamenca, todo lo que necesites también allí, pero claro, por supuesto, en Valencia hay muchas casas y aquí en Castellón también. También tenemos a Rosa, las tres Rosas, sí, que tiene unos trajes preciosos. De hecho, este año hemos sorteado dos trajes que son de ella, de su casa de Castellón.
Bueno, pues això, convideu a la gent. I per què ha d'anar el divendres a les 8, a les 7 de la vespre, perquè té que vindre, sí, a la Fundació?
A veure, jo pense que n'hi ha que vindre, encara que siga una vega, per veure i viure el que és una zambomba. Perquè és això, a mi m'ha passat de vega, és que han vingut amigues que diuen, ui, jo això és algo diferent. Són unes Nadales totalment diferents. I pues, ja t'he dit que com ells mateixa te diuen que cantes, que balles, que toques palmes o baixet, claro, perquè si no dus el compàs, lo de... pues la gent s'anima. I és bonic de veure, encara que siga una vega.
Quant durarà l'acte?
Hora i media.
O sea que podrem veure...
Hora i media seguro. L'any passat estuvieron bastante rato. Y simplemente pues que la gente venga, que lo vea, si le gusta que vuelva y si no, pero de todas formas la gente que va a ir seguro que va a repetir, seguro, y más por esta causa solidaria que es la que nos promueve todos los años hacer este tipo de actos.
Serà pels Santos Evangelistes, perquè heu buscat esta vessant solidària esta volta, no?
Claro, es que en la parròquia dels Evangelistes tenim una imatge de la Virgen del Rocío. Entonces, com que estàs una miqueta més compromès, en que se pot fer pa més puestos, evidentment, i allí fan una miqueta la inclusió a la gent més que res, a la gent que ve de fora, que no coneix l'idioma, li se donen classes d'espanyol o classes pa apoyo escolar. Crec que fan també...
taller de cocina,
talleres de costura. De cocina, de costura. Sí. També ara, per exemple, cartes a padrinar, cartes per sus majestades, los reyes magos, o sigui que es fan d'alguna manera inclusiva. Està també relacionada amb Càritas, perquè, claro, Càritas no és només que dur el...
menjar.
El menjar. Los garbanzos, los espaguetis, el aceite y el gel para ducharte. Ahí n'hi ha un montón de cosas más que fer, que es de lo que s'encarrega toda la gent que está allí.
Pues parte de lo que nosotros recogemos, recaudamos, pues es para lo que ha dicho bien Eugenia, para todas las necesidades que necesita la parroquia.
¿Qui vos ha recolzat durant tot aquest temps? Així, quines entitats recolzen a l'associació?
Pues patrocinadores, te refieres a patrocinadores. En este caso no. Nosotros lo que tenemos patrocinadores y que en el caso de la Feria de Abril sí, pero luego en todo el resto de eventos que hacemos no. Sí que nos gustaría, ya que tenemos la oportunidad de que nos deis voz a la asociación, que necesitamos pues gente, pues socios o no socios, que hagan su pequeña aportación, porque la verdad es que hay mucho trabajo y hay que invertir dinero en todos estos actos. Uh-huh. Y nosotros pues dependemos de la aportación de las cuotas de los socios y poco más. Hemos hecho en ocasiones pues rifas, hemos hecho también rastrillos, pues para tener un poquito de fondo para cualquier cosa que se nos pueda venir a ocurrir.
Però en realitat pràcticament tot el que fem vivim de subvencions que ens dona la Junta d'Andalusia i l'Ajuntament de Villarreal també col·labora, al igual que la Fundació Caixa Rural, que ens deixa, només que
solamente con
el Salón de Actos ja és a munt de diners, sí. Perquè nosaltres no...
Perquè a més hem de tindre a guardar el centre, és a dir, sí, és aixina. Sí, jo és que havia la Fundació de la Caixa Rural i l'Ajuntament de Vila-real el que patrocinen la Sant Bombà, és a dir, no sabien que si en major o menor medida, però bueno, ja ho ha dit d'Esperança.
Sí.
Esperança i Eugènia, és que les dues es comenceu per d'espanyoles i d'artistes, claro que es comença per a bé, bueno, allò per fer-lo lligar tot. Sí. Bueno, ja només convidar, ara sí, convideu, que per què tenen que vindre?
Pues por el mismo motivo que ha dicho Eugenia, pues porque es una novedad que mucha gente no conoce, que conozcan las tradiciones, la cultura andaluza, que se promueve a través de las zambombas y otros actos que hacemos en la asociación, y sobre todo, y muy importante, porque es un acto solidario que una vez al, hacemos una vez al año, porque no se pueden hacer más veces, pero la gente que venga a participar y que colabore, por favor, que es importante.
Pues ens quedem en esta, això se diria villancico andaluz,
es la propia zambomba.
Zambomba.
Sí.
Son villancicos.
Villancicos flamencos.
Diferents flamencos.
Eugenia Serrano, que serà també la conductora de l'acte, gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
I Esperanza Madrid, que ella és la presidenta de l'Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real. Recordeu, este divendres a les 7 de la vesprà, si no heu tingut temps de comprar l'entrada, així hi haurà una persona amanida per a donar-vos entrada i que podeu gaudir d'aquesta horeta i mitja d'arte, d'arte nadalenc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vale, gràcies.
Bon dia.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades regala Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Bon Nadal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar. Para ir a trabajar. Ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
Siempre será así. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.
Bé, doncs hem arribat al final del programa, ens acomiadem fins demà, que ja estarem a dijous. Sabeu, aquesta setmana se'ns està fent més curta. I ja sabem, demà més i millor.
Un disfraz de carnaval en contra.